Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Fa més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Adriana Arroyo.
Dimecres, dia 27 d'octubre. Què tal, com esteu? Benvinguts a l'Hotel Suís amb el Roger Benet a les vies de so. Arrenquem, avui ho fem no en futbol. De seguida parlem de les paraules de Iago Indias en roda de premsa, de l'actualitat del centre d'esports en el dia de tornada a la feina dels Antonio Hidalgo, sinó en waterpolo, perquè avui tenim cita de les grans a la Bombonera de Can Llong. El Natació Sabadell disputa aquest vespre l'anada dels quarts de final de la LEN Eurocup de waterpolo masculí. El Rari Nantes Savona italià visitarà Can Llong repetint la final d'ara fa 9 anys. Un partit que arrencarà a les 8, que es podrà veure, per cert, en directe al canal de Twitch de Ràdio Sabadell, amb una gran novetat, el montenegrí Dusan Vanisevic, que reapareixerà avui, tot i que això sí, ho haurà de fer amb una màscara protectora a la cara. Es felicita precisament per aquest fet el tècnic dels sabadellencs, Quim Colet.
Recuperem el Bani, encara que té que jugar amb una màscara, i sabent que és una final i que no serà definitiva, perquè en realitat hem de jugar dues finals. Aquesta a casa, val? I és el partit d'anada, però sabem que, independentment del resultat que hi hagi, el segon partit serà la final d'aquesta final per nosaltres.
Parla directament de final el Quim Colet, l'entrenador d'aquest Astralpool masculí, que avui s'enfronta a un conjunt italià que acumula 5 partits seguits sense guanyar Europa. Això sí, com a curiositat, va passar fins i tot una ronda de la Champions sense guanyar. Això sí, empatant els 3 partits de la lligueta. Colet no renuncia a res, tot i l'entitat del rival.
Arribem amb moral, amb un bon moment i amb la màxima il·lusió, sabent que, evidentment, són uns quarts de final i que és un equip que ve de les prèvies de la Champions i és un històric del waterpolo europeu, italià, i sabem la dificultat que això doncs implica.
Serà, per tant, un autèntic partidàs avui a la piscina de 33 metres de Can Llong, a la primera fase de grups de la Champions, com escoltàveu, abans de caure aquesta segona màxima competició continental a l'Eurocup. L'equip transalpí ja va enfrontar-se aquesta mateixa temporada a un altre equip vallesà, el Terrassa. Va ser a Itàlia, va ser a Savona, per tant, amb el Rari Nantes com a anfitrió. Un partit que es va saldar, aquell sí, amb victòria italiana per la mínima per 13-12. Sota els pals de la porteria garenca, hi era un sabadell l'anglès del club Pepe Motos, a qui avui li hem demanat consell i que ens fes una mica d'espia d'aquest Rari Nantes Savona.
El Savona es un gran equipo con grandes jugadores en todas las posiciones y es un equipo que suele llevar los partidos a resultados de bastantes goles. Es un equipo bastante, bastante completo en todas las posiciones, pero a destacar jugadores destacaría a Guillermo Molina, que bueno, ya lo conocemos todos aquí. Lo utilizan de todo, juega de todo, de dos, de hace entradas, doble boya, defiende la boya, incluso, no sé, hace entradas cruzadas hasta el 5, finaliza, bueno, contraataques. Guillermo Molina lo utilizan de todo. Luego está también Valerio Ericho, que es el capitán, y si no me equivoco, creo que ya estaba cuando nos ganaron la final de la LEN en 2012. Y juega por 1-2, es el capitán, es muy veterano, pero o sea, aguanta, se sabe dosificar muy bien y creo que el Sabadell no debe dejarle pensar porque no suele equivocarse en las decisiones que toma. Luego el 10, Andrea Fondelli, que ya lo conocen, bueno, es la estrella del equipo, creo. Y mejor que no esté enchufado y el Sabadell, pues, deberá estar bastante encima de ellos. Ya lo saben, seguro. Y también el número 11, Mateo Yocci, que juega por 4-5 y tiene un muy buen lanzamiento, así que también deberán estar encima de él. Bueno, es que son bastante, es un equipo que ataca bastante, que suele meter bastantes goles. Y las posibilidades del Sabadell yo creo que pasan por hacer un partido, sobre todo muy serio en casa, en defensa, llevando el partido a pocos goles. Y como ya han demostrado esta temporada, más de una ocasión que si se ponen en el mono de trabajo son capaces de hacer muy buenos partidos en defensa, y en ataque ya tienen jugadores de mucha calidad y les irán saliendo las cosas.
Un Pepe Motos, que era un dels integrants del Club Natació Sabadell, que fa ara 9 anys, el 2012, va disputar justament la final d'aquesta LEN Eurocup contra el mateix rival, contra el Rarinante Savona. Per fer-nos una idea, l'actual entrenador dels italians, Alberto Angelini, bronze com a jugador als Jocs d'Atlanta 96 amb el Cetevello, aleshores era waterpolista del mateix equip del Savona i ara l'està dirigint com a entrenador. A Itàlia, ara fa 9 anys, el primer partit de la final va acabar 14-9 pel Savona, aquí 8-6 pel Sabadell, per tant remuntada a mitges, i el títol que va viatjar de Canllong a la regió italiana de la Ligúria. Aquella temporada, per cert, el Natació Sabadell va guanyar la Copa del Rei i va fregar una lliga que no va tenir playoff i que tenia controlada el club fins la decisiva derrota a Madrid contra el Real Canoe. Avui, en les hores prèvies d'aquesta anada dels quarts d'Eurocup, que arrencarà a les 8 a Canllong, us hem preparat un extens reportatge recordant aquella final, la del 2012, aquell precedent entre l'Astralpul i el Savona, amb la veu d'una desena dels protagonistes d'aquella final europea del Natació Sabadell de waterpolo masculí.
2012 va ser una temporada molt intensa, amb molts partits.
Òscar Carrillo, jugador.
Amb moltes emocions, vam tindre la sort de poder competir en totes les competicions, vam guanyar la Copa.
Un equip molt cohesionat.
Enric Moreno, jugador.
Molt ben treballat tàcticament, i de fet també destacaria que va ser la meva última temporada com a waterpolista.
Érem un equip jove i bastant nou.
Adrià Caraví, jugador.
Probablement fos de les millors temporades que he viscut mai a Divisió d'Honor, guanyant la Copa del Rei, lluitant per la Lliga.
Va ser el meu primer any com a entrenador, molt intens, un any...
Gavi Hernández, entrenador.
Que teníem tots doncs, molta il·lusió. Per començar vam guanyar la Copa del Rei, que ja va ser un fet molt important per nosaltres.
La final va ser... Bueno.
Jordi Millán, waterpolista.
El regal, per dir-ho així, el regal per la feina ben feta durant tot l'any.
Creo que esa fue la...
Iván Pérez, boia.
La última final que hice como jugador de waterpolo.
Allí hemos perdido de 4 o 5 goles.
Marco Chuc, jugador.
Y veníamos en casa con un grande minus.
Me acuerdo que ahí en Sabadell...
Chalo Echenique, waterpolista.
Con todo el público y toda la gente fue espectacular.
Va ser una final, al final, disputada aquí a Canllong.
Eric Marsal, waterpolista.
Però realment allà a Imperia, allà a Savona, és on ens vam deixar les possibilitats d'aconseguir aquesta competició.
Tinc molt bon record de tota la gent que vam participar en aquella final.
Iñaki Aguilar, porter.
I mare meva, com passa el temps.
Aquella temporada la realitat és que la vam començar amb molta incertesa. Hi havia un entrenador nou, el bloc no era un bloc sòlid des d'anys endarrere, llavors vam fer uns fitxatges de bastanta maduresa, de molta experiència, com va ser el Iñaki Aguilar a la porteria amb l'Ivan Pérez.
Entrenador era Gavi Hernández, con quien teníamos... una relación muy, muy buena. Carrillo, Millán, extranjero Nastran, Echenique, que era joven. También me recuerdo los chavales Carabí y hermanos Soler.
Una barreja de gent de fora i després la gent de la casa amb molta qualitat, doncs empenyava el resta.
Érem un equip que no era molt llarg, és un equip que tenia les seves limitacions de banqueta, i l'Ivan Pérez el vam portar i va fer, si no recordo malament, el seu últim any, era un any olímpic i va venir amb una edat avançada, no sé, tenia 40 anys, em sembla.
Tinc un gran record d'aquella temporada, la veritat. Va ser molt divertida, molt intensa, molt divertida perquè jugava molts partits. Vam estar tota la temporada liadíssims i anàvem passant de fases i cada fase era un nou repte. I això per un jugador, doncs, això li encanta, perquè jugues més partits que entrenes, llavors doncs la temporada passa volant.
S'entrenava molt a consciència. Sí que la metodologia del Gavi era bastant diferent a la que portàvem anteriorment.
Jo no sé si és molt agosarat, però jo destacaria aquella temporada com una de les més rellevants a nivell històric del waterpolo del Club Natació Sabadell. Per què? Perquè vam ser capaços d'arribar a les finals tant de Copa del Rei com de la Copa Lent, guanyar la Copa del Rei i disputar fins l'últim minut tant Copa Lent com Lliga.
Jo crec que va haver un abans i un després de la temporada, sobretot assolint la Copa del Rei. Allà vam veure on hi havia un equip sèrio. Podia competir per qualsevol títol. Anàvem passant de ronda, les fases contra equips on ens fessin veure realment a Europa on estàvem, però les anàvem passant i les anàvem passant força bé. I amb solvència.
Tot molt lluny va arribar el que seria la final de la Copa Lent contra el Savona, els dos partits més importants, diguem-ne, per poder guanyar aquella lliga, com era el Barceloneta, però que era un partit a Madrid que va ser molt complicat. Vam anar al primer partit de la final de la Copa Lent sense l'Ivan Pérez.
Me recuerdo que no teníamos primer boy de este año, que era Ivan Pérez, un jugador de mucha calidad.
El recuerdo es bastante bueno, aunque un poco amargo, ¿no? Lamentablemente, en ese partido, yo, el partido de ida que jugamos en Savona, me lesioné y no pude jugar el partido de ida, con lo cual me supo muy mal.
Sabíem que era un equip amb molta experiència aquesta competició, ja n'havien guanyat més d'una, no sé si ja venien de guanyar-la l'anterior, llavors sabíem que seria una batalla, vull dir que seria molt dur. El fet de jugar el primer partit allà doncs, ens va condicionar bastant perquè bueno, la idea de sortir d'allà era sortir amb vida, no? de sortir amb possibilitats.
La llàstima és que bueno, al partit d'anada se'ns van escapar moltes opcions perquè no vam estar gens bé en defensa i vam marxar amb una renda ells de 5 gols on l'equip seu era un equip fet a Itàlia per guanyar la Lliga o lluitar contra el Recco i estaven a la Copa Lent sempre lluitant des de feia molts anys.
Sempre has d'intentar apuntar més alt per arribar a algú, no? Nosaltres vam apuntar, crec que l'objectiu no havia d'haver sigut sortir amb possibilitats d'allà, sinó anar a plantar més cara.
Plantant-nos allà a final de la Copa Lent, que bueno, vam passar factura bastant el resultat de l'anada, perdent 14-9, recordo un partit molt dur, amb un arbitratge bastant una mica bueno, en contra, bueno, ja sabem com són els italians. No?
Va ser un cop dur, esperàvem poder competir més. No va haver-hi gaire competició en aquell partit. Van portar la dinàmica a ells, ens van passar una mica per sobre.
Aquella Copa Lent, a Savona, fora de casa va jugar molt malament i a casa jugaven molt bé, tenien aquesta dualitat. Era un equip expert, tenia el Montenegrí, el Mladen Janovic, tenia l'Antonio Petrovic, un altre montenegrí amb molta experiència, el porter era Volarevic, un croata italià, estava l'Alberto Angelini, a la fi de la seva carrera, però amb molta experiència. Tenien a un jugador italià que per mi ha sigut un dels jugadors més importants a nivell ofensiu, segur a la Lliga Italiana, perquè ha fet el Capo Canioneri més d'una vegada, com és el Valerio Rizzo, que ens va destrossar allà a Savona, va fer 5 gols, si no recordo malament.
Les seves grades van estar molt plenes i apretant l'arbitratge i animant el seu equip, però bueno, a la tornada nosaltres també els vam pagar amb la mateixa moneda.
El partido de vuelta fue un gran partido, fue un partido muy igualado, un partido que tuvimos opciones de darle la vuelta al marcador y la verdad es que fue bastante emocionante.
Ens ho havíem de jugar tot, era el tot o res.
Vam començar molt el partit amb molta intensitat, amb molta il·lusió, amb molta ambició. Sabona estava complicant-se la vida.
Estuvimos todo el tiempo en partido, estuvimos todo el tiempo arriba, como te decía, de 3-4 goles. Y nos faltaba siempre un poquito para igualar la final, ¿no?
Va ser la primera vegada també que vaig reconèixer que el factor pista és molt important, perquè a Sabadell quan s'omple l'autèntica bombonera, doncs fa que alguns jugadors volin, i així va ser.
Llàstima de l'anada allà va ser el que ens va marcar. Tot i així, a casa, amb la bombonera a tope, amb molta pressió del públic i amb un gran partit per part nostra, vam ser capaços de competir i arribar a guanyar-los i quedar-nos en alguns moments del partit quasi empatats en diferencial de gols, però finalment van acabar marcant distàncies i crec que ens va faltar un o dos gols.
Segur que amb l'Ivan Pérez a Sabona tot hagués canviat, perquè, com deia, a Sabadell vam fer un gran partit, anaven dos a dalt al marcador, Sabona li estava costant, van tenir un home de més que van demanar temps mort i el Janovic ens va fer gol des de l'extrem.
Sí, és veritat que tenien estrelles, com el Janovic, que el partit de tornada, quan semblava que l'equip agafava la diferència de 3 gols i semblava que amb la bombonera plena podria remuntar, el Janovic ens va treure totes les il·lusions en un moment i ens va ficar 2 o 3 gols i, bueno, va ser una llàstima.
Si no haguéssim fet aquest gol, jo crec que l'equip estava amb ganes de fer alguna cosa important.
Desgraciadamente se nos escapó, nos metieron goles importantes en el último tiempo, los cuales nos dolió sobre todo psicológicamente.
És allò que es diu que si el partit hagués durat una part més potser ho haguéssim aconseguit, però ja era molt difícil remuntar aquella final.
Recordar-ho pel club sempre serà bonic i perquè va ser una gran final i després disputar la final, l'últim partit a casa, només veure tota l'afició, tota la piscina plena, la bombonera plena com era llavors, va ser molt bonic.
Per mala sort, doncs, com que ja havíem perdut amb una diferència de 5 gols, encara que guanyéssim a casa, no va ser possible. Així és l'esport, no? I al final, lògicament, ara ho veig des d'una altra perspectiva, no? Va ser algo bastant important pel club arribar a aquella final i en general tota la temporada, i encara que en el moment doncs, et quedes decepcionat, després de 9 anys en el meu palmarès posa que vàrem ser sotscampions d'Europa, no? de la Copa Lent.
El segon era, com deia, un equip amb jugadors internacionals de molta categoria. Nosaltres érem un equip que era jove, era molt jove i segurament doncs, inexpert per aquests moments importants.
També va ser molt maco perquè, bueno, la veritat és que aquell any recordo que el Barceloneta no anava a Europa, llavors érem l'únic equip que representava la Lliga a nivell europeu i bé, això també portava algunes enveges, però bé, era divertit i es va portar bé i recordo amb molta intensitat.
Va ser un any molt intens, ho recordo tota la meva vida, no per ser el primer, sinó perquè la tensió i l'estrès que vam tenir tot l'any per aquest fet de que no podíem fallar la Lliga i nosaltres jugàvem contra rivals que s'ho posàvem molt, molt difícil, i aquest problema que vam tenir amb l'Ivan Pérez al final va ser, jo crec que determinant, perquè érem un equip que molt jove i teníem 3 o 4 peces importants i aquestes, si fallava una, l'equip ho notava molt. Però un any, la veritat és que molt, 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 molt bonic i llàstima que no vam poder guanyar aquella final, però a veure si aquesta vegada doncs el Sabadell pot guanyar.
I segurament no es va aconseguir més coses per temes que algun dia ja sortiran, però que no fa falta que els expliquem avui. I res, a disfrutar una altra nit de waterpolo europeu a Sabadell i qui sap, potser ens veiem a una semis o a una final, que també seria molt maco.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre. Del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Podcast de Banc Sabadell, amb Toni Garrido.
La restauración vive un momento de transformación y nuevas oportunidades. ¿Cómo va a cambiar este sector? ¿Qué tendencias se apuntan para el futuro?
Escolta el programa a seonsiguis.com.
De tornada de la publicitat, ara sí, anem a parlar una miqueta del Centre d'Esport Sabadell. Avui, en el dia de retorn als entrenaments de l'equip d'Antonio Hidalgo, amb aquesta primera visita en tota la història de l'UCAM Múrcia, la nova Creu Alta, en l'horitzó de tots plegats, ja amb aquesta figura del tècnic de Canovelles, un altre cop han entredit una altra setmana d'aquelles tenses a l'entorn arlequinat. Ha passat per la nova Creu Alta de fa uns minuts el Pau Ituri, acaba d'aterrar d'allà. Pau, què tal, com estàs?
Què tal, Adri, com estem?
D'entrada, quin ambient has vist?
Normalitat, si et dic la veritat. De fet, ara parlarem del protagonista en qüestió, d'aquesta roda de premsa, de Iago Indias, però a mi m'ha semblat un discurs prou contundent, prou convincent, i de seguida l'escoltem, però per la resta, absoluta normalitat.
D'un dels nous, de fet, encara no havia parlat en públic perquè no va arribar a presentar-se, que ja s'havia lesionat, malauradament, a la passada pretemporada i encara no ha tingut minuts. Sí que va estrenar-se en una convocatòria aquesta setmana passada a Palma de Mallorca, no amb massa bon regust. Però abans d'entrar al detall amb Iago Indias, amb alguna pregunta que teníem penjant encara del programa d'ahir amb el Sergi Garcés, etc., et pregunto per un altre nom propi de la jornada d'avui, com és el de Diego Cavallo. Es va lesionar fa 6 setmanes al coll, va reaparèixer i va recaure al primer quart d'hora de partit d'ara fa un mes el nou mirador, el Jazires. Des d'aleshores està recuperant-se de la lesió patida. I en aquest sentit hi ha bones notícies amb el lateral esquerrà.
Sí, terminis complerts sobre el paper, el que s'esperava ja quan es va conèixer la lesió, i avui ha estat la gran novetat en la tornada a la feina del conjunt d'Antoni Hidalgo a Sant Oleguer. Per tant, tot fa indicar que arribarà amb normalitat al partit d'aquest diumenge contra l'UCAM Múrcia, encara amb aquests 4 dies de marge. I, per tant, si ho estima oportú Antonio Hidalgo, doncs serà, o podria ser una de les novetats en l'11, tenint en compte també, Adri, que Dani Sánchez va ser un dels... L'altre dia ho dèiem al Tribuna Preferent. Segurament no era qüestió d'assenyalar aquests 4 en concret, perquè al final tu buscaves solucions ofensives, però bé, al final Dani Sánchez va ser un dels 4 substituïts al descans. Per tant, si ho creu oportú Antoni Hidalgo, doncs li donarà l'alternativa a Diego Cavallo.
Veurem com arriba també el de Salamanca, l'ex de l'Albacete, després d'aquest mes d'inactivitat. Tampoc és que hagi jugat gaire en les primeres setmanes de Lliga, i tot i que ja feia algun exercici puntual amb la resta del grup, com deia el Pau, avui ja l'hem vist reincorporat a la sessió d'entrenament que s'ha dut a terme a Sant Oleguer. Després ha parlat Iago Indias. M'interessa realment, perquè ahir escoltàvem aquí en directe el Capi, l'Aleix Coc. Algú podria dir, home, però és dels que porta aquí ja la tira d'anys, sap de sobres el que és el mètode, la manera de treballar d'Antoni Hidalgo, etc. De fet, l'Aleix Coc estava aquí al Sabadell com a jugador abans que arribés el de Canovelles com a tècnic. Avui, tot el contrari, un central també, però dels que acaba d'aterrar. I em dius, només entra per la redacció, em deies que un tio amb bon discurs.
Sí. Bona facilitat de paraula, ara l'escoltarem, però el que deies tu, Adri, és que al final encara no li posàvem ni to de veu a Iago Indias, perquè en el seu dia no va arribar a ser presentat per culpa d'aquesta lesió. D'entrada, referint-se a aquesta tornada a la feina d'avui, ha dit Iago Indias que ha estat un dia de recuperar l'ànim, de recuperar l'autoestima, perquè ha reconegut que el postpartit de l'Atlètic Balears ha estat dur. I la pregunta del milió, què els hi ha dit Antonio Hidalgo en aquest dia de tornada a la feina del Centre d'Esport Sabadell? D'entrada, han una línia continuista pel que fa a la roda de premsa del diumenge, que no es poden repetir els primers 45 minuts de l'Estadi Balear, i de fet ha estat taxatiu Iago Indias dient que, atenció, no es repetiran.
Que no puede ocurrir, ¿no? Esos primeros 45 minutos, nosotros, desde que entramos, ¿no?, en el descanso en el vestuario, sabíamos que no podíamos competir de esa manera porque no nos da. En estos momentos vemos que nos está costando mucho conseguir las victorias y tú puedes perder, ¿no?, como el día del Nasti de Tarragona, dándolo todo, teniendo ocasiones, pero claro, en los primeros 45 minutos no sabemos que no pueden volver a ocurrir, y de hecho seguro que no van a ocurrir más, y de aquí para adelante pues todos a una y a por la victoria en el siguiente partido.
Doncs aprendre dels errors passa per això, no? Allò de dir autocrítica, arribar al vestidor sabent que el paper deixava molt que desitjar, que la imatge no era la que havia de ser, que no estava a l'alçada, i per tant Iago Indias aquí, taxatiu, com deia el Pau, assegurant que no tornarà a passar el que va succeir a la primera meitat de Palma de Mallorca. Ha dit Iago també que tenen ganes de refer-se contra l'UCAM. Un partit que, evidentment, no descobreixo res i dic que serà important pel futur d'Antoni Hidalgo a la banqueta arlequinada.
Sí, i avui un altre dels punts d'interès, Adri, d'aquesta roda de premsa, era saber la confiança que té la plantilla. M'atreviria a dir que gran part de la plantilla, i has fet tu el matís abans, no? Al final, els jugadors que porten aquí ja un temps, els Aleix Coc, Néstor Querol, Aaron Rey...
Sí, Òscar Rubio, Xavi Boniquet...
Correcte, els 5 de la temporada passada, sabem que poden estar més del costat de l'entrenador, perquè al final han viscut episodis com, per exemple, la salvació d'Olot, alguns d'ells, l'ascens, etc. Però aquí també un dels punts d'interès és saber quin és l'estat o la situació de la confiança dels nouvinguts respecte a la figura d'Antonio Hidalgo quan tot just allò porten 3 mesos treballant junts. Doncs atenció també a les paraules de Iago Indias. A mi m'ha sorprès força la contundència de les seves declaracions, perquè ha dit que estan amb el cos tècnic, que tenen en ment revertir la situació anant tots a una, i més enllà del sistema fet servir, o dels sistemes fet servir fins al moment, ha dit el gallec que s'han de compenetrar com a equip. Ha posat de fet el focus en el rendiment individual de cada jugador i ha fet una defensa, jo m'atreviria a dir, a ultrança d'Antonio Hidalgo, dient fins i tot que ell va venir aquí a Sabadell, Iago Indias, per la idea de joc.
El equipo está concienciado y en mente de que vamos a una, estamos con el míster a tope en la idea que propone. De hecho, si una de las cosas por las que los jugadores nuevos venimos, en mi caso en particular, pues venimos aquí, ves, por la idea de juego, ¿no? Al final, aún yo como defensa me gusta salir desde atrás, tener el balón, que el equipo sea protagonista, estar el mayor tiempo de tiempo posible en el campo contrario. Y bueno, no, el equipo no está ganando no por el sistema de juego, sino porque no nos está dando a nivel individual de cada uno.
Doncs interessant, eh? El matís que introdueix, com dius, el Vigués. Bé, és un cas, alguna vegada ho hem comentat, com el de César Morgado, però a la inversa. El seu pare, Alejo Indias, jugava al Celta.
Sí, nascut a Vigo, sí, sí, d'aquí a jo.
És nascut per on estava treballant el seu pare, però vaja, que ell, la família no té arrels allà, sinó que les té aquí. Dit això, fet aquest apunt, dic que és un matís interessant, perquè al final el que ve a dir és, d'acord, Aleix Coca ahir, per exemple, parla des del coneixement de causa, perquè sap que gràcies a aquesta idea van ascendir a segona divisió, agafant les paraules literals d'ahir del tarragoní, però diu Iago Indias avui, ep, però és que nosaltres que no ho coneixem i que no estem guanyant amb aquesta manera de fer, vam venir aquí precisament atrets per aquesta idea, per aquesta figura, no?
Sí, 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 absolutament, eh? I ha repetit en més d'una ocasió, precisament, i ha volgut deixar clara la unió que hi ha ara mateix a la plantilla, al vestidor. Des de qui juga més, això no ho escoltarem, però ha dit des de qui juga més, que en aquest cas és Quique Rollo, ho ha dit tal qual, a la resta de la plantilla, passant pel cos tècnic i també els serveis mèdics, fins i tot. Per tant, sensació i discurs d'unió de Iago Indias.
I a pinya, per tant, com a mínim això es desprèn del discurs del central arlequinat, que es va estrenar, com dèiem abans, en una convocatòria diumenge a l'Estadi Balear. No va tenir minuts, circumstància curiosa, sí que va haver una bona estació, crec que després en parlaràs del tema, però vaja, el partit contra l'Atlètic Balears va ser el primer amb Iago Indias a la convocatòria.
Sí, ja ha dit que va ser Bé, una sensació agradolça, no? D'entrada, aquesta alegria personal de tornar amb l'equip, de tornar a viatjar. De l'altra, clar, et queda aquest mal regust perquè no participes, veus la groga, ara en parlarem, i a més l'equip doncs s'endú una bona tova. Iago Indias, de fet, ha explicat que divendres va rebre l'alta mèdica, que ara falta per això el més important, segurament, que és l'alta competitiva, però perquè et facis una idea, Adri, aquestes eren, i són, de fet, les ganes que té de poder debutar amb la samarreta del Sabadell.
No lo sabes tú bien. La verdad es que no han sido unos meses fáciles. Es mi primera lesión y da la casualidad que es al principio de temporada. Si tenía que ser, pues que hubiera sido en pretemporada, porque así te pierdes ese primer mes de preparación. Pero como tú has dicho, las ganas son increíbles. Me muero por jugar, por estar con mis compañeros. Ya el otro día me preguntó el míster si estaba para ir convocado y vamos, la verdad es que tenía muchas ganas de ir, aunque no fuera para participar. Y estoy para lo que el míster me necesite y si tengo que aportar desde dentro del campo lo voy a hacer, como siempre he hecho, dándolo todo, esforzándome al máximo, dejándome la vida por mi pasión, que es el fútbol, y al final por toda esa gente, ¿no?, que hay detrás, que también sufre como nosotros, que también se merecen una alegría.
Insisteixo, en aquest discurs contundent de Iago Indias, que es mor de ganes de jugar i que es deixa la vida per la seva passió, que és el futbol. L'última, del central del Centre d'Esport Sabadell, d'Àlex del Castellón, que malauradament encara no du cap minut amb la samarreta arlequinada, però en el còmput de grogues doncs ja li hem hagut de notar una, la primera de la temporada, i ni que sigui per aquesta curiositat. Li hem preguntat per...
Mira si tenia ganes de jugar, que sense entrar al terreny de joc en la substitució va tocar una pilota.
Doncs ell mateix ha explicat com va anar aquesta acció i fins i tot com de fotut es va quedar ja per haver-se carregat amb la primera groga.
Madre mía, si es que lo que no me pasa a mí... Nada, porque venía el balón hacia la zona de banquillo más o menos y con las ganas de querer dar el balón rápido, pues entré al campo y bueno, me sacó tarjeta el árbitro, lo entendí. No, fui a hablar con él después del partido, pero eso al final es una acción que no se puede hacer y la acepté y bueno, me lo machaqué un poco después del partido porque no me gusta ya sin haber jugado tener una tarjeta y más como yo como defensa. Pero bueno, aprender también de eso, que para eso estamos, para aprender de este tipo de cosas también y bueno, espero que quede en nada.
Doncs la amonestació absurda de la temporada que ja se l'ha endut sense arribar a estrenar-se encara a Iago Indias. Ara que l'he escoltat, estic amb tu, bon discurs el que té.
Sí, sí, sí. Iago Indias, per cert, no ens cansarem de repetir l'anècdota, expulsat contra el Centre d'Esport Sabadell quan vestia la samarreta de l'Espanyol B. Per tant, amb el tema d'amonestacions, grogues vermelles, de moment, quan està el Sabadell pel mig, no està tenint massa fortuna. Però de veritat, que avui ha estat un descobriment, el bon discurs que té Iago Indias, tant de bo es traslladi també en un bon nivell al terreny de joc.
El podreu escoltar, el podreu llegir a radiosabadell.fm de seguida amb la signatura del Pau Vituri. Pau, recordem diumenge a 5 de la tarda contra
el
Camp.
Sí, no ens cansarem aquests dies de dir que ens venen ara 3 partits diumenge a les 5, per tant, horari tradicional, horari de tota la vida. Malauradament, aquest cap de setmana... Clar, potser, també et diré, Adri, que seria, hagués estat potser un bon cap de setmana per jugar divendres al vespre o nit, perquè al final estem davant d'un cap de setmana llarg, de 3 dies. Esperem que això tampoc es vegi massa afectat en l'assistència de públic a la nova Creu Alta aquest diumenge a les 5.
El lladre de Pau Vituri, que no té tribuna preferent dilluns, que és festiu, i estava intentant aquí fer-se l'aqueducte. Pau Vituri, que t'entenc, que tens tota la raó del món.
Sí, cal fer tribuna el dilluns, es fa tribuna, eh?
El mateix, això, parla-ho a on correspongui. Pau, gràcies, una abraçada.
Vinga, adéu.
Va, que tenim per aquí a la Clara Rodergues i avui ens mostra, ens ensenya, ens apropa la gent del Ramassar i la seva solidaritat. Com sempre aquí a l'Hotel Suís, quan sona No Doubt, això vol dir que tenim a la Clara Rodergues per aquí de visita un cop al mes amb la seva secció de futbol femení. Clara, què tal, com estàs?
Què tal, bon dia, Adri.
En l'estrena d'ara fa un mes vas parlar, sí, de les primeres pioneres, les heroïnes, com li deies, que van començar a jugar a futbol d'amagatotis i que la veritat és que paga la pena de recordar aquell podcast d'ara fa un mes, a principis del segle passat, aquí a Espanya. I avui la Clara ens porta la part més solidària del futbol, aquella que demostra que l'esport va més enllà de competicions, d'aquelles que veiem a través de la televisió, per exemple, sinó que també és, podríem dir, Clara, una eina d'inclusió, de transmissió de valors, no?
Correcte, i també una via d'escapament per a aquelles persones que tenen un dia a dia complicat, ja sigui per problemes personals, laborals, etc. No sé si alguna vegada has viatjat a l'Àfrica, tu, Adri?
Al continent no. Vaig estar al Cap Verd, que són unes illes que estan a l'Àfrica, o sigui que geogràficament podríem dir que sí, però no al continent com a tal.
I algun viatge que t'hagi canviat la vida, que hi ha gent que a vegades va a un lloc i diu m'ha canviat la vida perquè m'he retrobat amb mi mateix, perquè he conegut algú...
Sí, home, n'he fet uns quants i no seria a l'Àfrica precisament, però sí, tinc algun en ment, sí.
Doncs la història d'aquest Porto 8 té el seu inici en un viatge a Etiòpia l'any 2014 per disputar-hi una marató d'atletisme solidària i que acabaria canviant la història de l'associació esportiva Ramassà, club de futbol de les Franqueses del Vallès que competeix a la quarta catalana. Què va passar? Doncs que Jordi Grivé, actual coordinador general del club, va anar d'acompanyant dels atletes que anaven a córrer aquesta marató i allà va conèixer un membre de la Federació de Futbol amb qui, parlant, van acabar organitzant un partit entre el Ramassà i el Sant George, un dels equips del país. De fet, el més potent. Primer club europeu, el Ramassà, que visitava Etiòpia i compta davant de més de 20.000 persones. Tu imagina't què és això per un club de quarta catalana de cop plantar-se allà i veure com el camp s'omple per veure'ls.
Ja és bastant surrealista que un club de quarta catalana faci milers de quilòmetres per jugar un partit, evidentment amb una causa que anava molt més enllà de la part esportiva, però sí, sí, sorprenent, si més no, que el Ramassà hagi passat a la història com el primer club que visita Etiòpia des d'Europa. I, home, un partit històric, aquell.
Sí, a més, el club va aportar material esportiu pels equips base del Sant George i aquella va ser la primera acció social i solidària del Ramassà. Tot plegat va acabar amb un viatge anual a l'Àfrica i la col·laboració amb ONGs que treballaven sobre el terreny en projectes d'esport i d'educació. En total, fins al 2020, a banda d'Etiòpia, el club va visitar Benín, Uganda, Camerún, Madagascar i Costa d'Ivori. La propera parada era a Gàmbia, però el coronavirus, com moltes altres coses, ho va impedir. Per ser això fos poc, des del 2020, el Ramassà també és una ONG i ambaixador de la ONU.
O sigui, directament, a banda de ser un club de futbol, té aquesta vessant com a ONG, déu-n'hi-do la feinada que fan al Ramassà. A tot això, des de fa uns anys també juga un paper important en la inclusió de persones refugiades aquí a Catalunya.
Sí, perquè l'equip masculí, que de fet és l'únic del club, compta amb alguns jugadors que la Creu Roja els hi va derivar quan acabaven d'arribar a Catalunya i que provenen de Colòmbia, Sierra Leone i Ghana. Aleshores, el Ramassà va decidir fer el mateix però amb dones i va començar a treballar en un projecte d'un equip inclusiu per posar en marxa la temporada 2020-2021, però, com sabem, el març va esclatar la pandèmia i ho va dificultar tot. Ens ho explica l'exjugador del club i ara encarregat de la part social i de cooperació, Marc Larripa.
Van tancar totes les instal·lacions, va ser molt complicat. I també vam trobar altres dificultats, com trobar un número de noies doncs, significant com per fer un projecte així, no? És com més complicat per al tema de transport i horaris. I bé, ho vam com deixar parat pel tema Covid i després ens va sortir l'oportunitat de reemprendre aquesta idea aquí a Barcelona.
La iniciativa relacionada amb el futbol femení, per tant, Clara, sorgeix de fa res, mesos, un any.
Sí, més o menys portaven un temps pensant-hi, però el projecte realment posar-se en marxa va ser el passat mes de maig, quan per fi es fa el primer entrenament d'aquestes jugadores refugiades o sol·licitants d'asil, entrenades per cert pels jugadors que t'he comentat, que formen part del primer equip i que han arribat d'altres països. Els entrenaments es feien a Barcelona, com ha comentat el Marc, tot i que es volia fer inicialment a les Franqueses del Vallès. L'objectiu d'aquest projecte femení és molt clar.
Oferir-los un espai en aquestes noies que acaben d'arribar al territori, que puguin practicar esport, que coneguin altres noies que estan en la mateixa situació que elles i que puguin disfrutar d'un espai i una hora a la setmana de diversió i de tallar una miqueta amb tot amb el seu dia a dia.
És cert que aquesta primera temporada va ser molt curta per culpa de la pandèmia, només de maig a juliol, però va comptar amb el suport de nombroses entitats com ACNUR, Pipacam o Celebrate, que va cedir les instal·lacions esportives per fer els entrenaments en diferents punts de Barcelona. Ara aquest projecte ha fet, però, un pas endavant. A banda de la millora de la situació epidemiològica, que, com sabem, facilita molt les coses, s'ha iniciat una nova col·laboració amb la Fundació Barça, amb el projecte europeu Spring, i que té exactament el mateix objectiu que tenia en ment el Ramassà. massa quan inicia l'equip femení, que és oferir facilitats a les noies refugiades i sol·licitants d'asil que puguin practicar esport aquí a Catalunya. La Fundació Barça s'hi va interessar i va pensar que el Ramassà podria ser el representant de Catalunya, ja que també treballa a Grècia amb l'Organization Earth i a Dinamarca i a Alemanya amb la Girl Power Organization. Actualment aquest equip inclusiu està format per unes 20-22 noies, quan a la primera sessió eren 12-13, per tant, Adri, el projecte de moment funciona i avança. I ara si em preguntes quin és el perfil d'aquestes integrants de l'equip, d'on venen, ens ho explica el Marc.
Totes són majors d'edat, entre 21, 22 fins a 45, 46. Algunes d'elles sí que han practicat el futbol anteriorment i moltes altres no. I bé, venen de molts països diferents. Hi ha diverses d'Honduras, de Perú, d'Ucraïna, de Gàmbia, Senegal, Afganistan, Sèrbia...
Porten tres sessions, però aquesta mateixa tarda Adri es fa la quarta. De moment només disposen d'una hora a la setmana, els dimecres, a les instal·lacions de la UB, la Universitat de Barcelona. I el que ens explica el Marc Larripa és que les jugadores estan gaudint i creant un vincle.
Moltes d'elles estan aquí, han arribat fa poc, no tenen res a fer moltes vegades en el seu dia a dia perquè estan en espera de tràmits o buscant algun tipus de feina, però clar, tenen molt temps lliure i bé, els hi va molt bé per desconnectar i conèixer altres noies. I el que sí que estem notant és que s'està fent ja com un, ja com el sentiment aquest de grup. Això és maco de veure perquè veus que se'ls estan obrint noves opcions, no?, pel seu dia a dia aquí a Catalunya.
La tasca inclusiva amb aquestes refugiades del Ramassà de les Franqueses del Vallès, que comentaves al principi fent una mica de context general, que segurament va passar, no sé si dir, a la fama mediàtica, o com a mínim perquè a nivell de xarxes socials es donessin a conèixer, més enllà de ser un equip de regional, per aquests viatges, per aquesta cooperació amb països africans. T'he de preguntar també, perquè deies tu, continua sent l'equip masculí l'únic com a tal que competeix. Hi haurà partits? No hi haurà partits de les noies?
De moment, no. La idea és seguir entrenant i millorant i que les noies vagin creant aquest vincle i sentint-se millors aquí a Catalunya. A més, ara, a més, s'ha introduït també la metodologia FutbolNet de la Fundació Barça als entrenaments, que treballa amb diversos valors que s'intenten transmetre a les jugadores. És cert que han rebut la proposta d'algun equip per fer un amistós d'aquí a Catalunya, però encara, segons el Marc Larripa, no és el moment. El que sí que ens deixa clar és que el dia que es disputi aquest partit o torneig, per exemple, un torneig solidari, serà una festa d'això, de la solidaritat i també de l'esport.
Això per descomptat. Aquest projecte és per damunt de tot solidari, sense ànim de competir com a tal, sinó de donar a aquestes noies refugiades o sol·licitants d'asil una sortida, una ajuda aquí a Catalunya. Alguna cosa més que ens deixem clara?
Simplement deixem posar en valor la feina del Ramassà, perquè, com t'he dit, estem parlant d'un club de quarta catalana amb pocs recursos i que porta 7 anys treballant sense parar. Sovint ens costa mirar més enllà de les nostres fronteres perquè creiem que els problemes dels altres països són aliens a nosaltres. Es va parlar molt de la crisi dels refugiats del 2015 o del que ha passat ara a l'Afganistan amb la pujada dels talibans al poder, però li prestem atenció uns dies i després ens n'oblidem. Són drames, però, que passen cada dia i el Ramassà hi està intentant ajudar. I l'esport també és una gran eina, no?, per ajudar aquestes persones. Amb l'Afganistan ho hem vist, amb alguns clubs que han ajudat a jugadores afganeses i les han acollit. També en el futbol femení passa el mateix, no?, que la selecció ha trobat refugi a Austràlia, l'equip juvenil ho ha fet a Portugal, i ara mateix un grup de 35 jugadores d'entre 13 i 19 anys estan a Anglaterra, a través de l'ONG Football for Peace, on alguns clubs com el Chelsea o el Leeds ja es van comprometre a ajudar-les. Però, clar, són clubs històrics, amb una història, un pressupost, que no tres a veure amb el Ramassà, per això volia posar-ho en valor, exacte. I, per últim, qui vulgui col·laborar amb el club ho pot fer. Si visites la pàgina web www.ramassà.com, hi ha un apartat on es poden fer donatius, s'expliquen els passos a seguir per poder fer aquesta donació, i també pots fer soci i ajudar a formar part del Ramassà i d'aquests projectes i aportar el teu granet de sorra en aquesta part solidària del futbol.
Doncs m'afegeixo fil per randa tot el que deia la Clara Rodergues ara. Per cert, a través d'un company, un bon amic de l'Hospitalet, com el Jordi Meli, que també col·labora en certa manera en donar difusió a tot el que fa el Ramassà, vaig conèixer jo aquesta gent de les Franqueses del Vallès, i sense cap mena de dubte, un projecte valent que va més enllà del futbol i que sempre és d'agrair, com deies, no només quan apareix a l'aparador mediàtic un problema d'escala internacional, sinó després també en el dia a dia de la vida de totes aquestes persones. Pioneres, fa un mes, avui, amb la feina solidària del Ramassà, alguna cosa més que tinguis en ment de cara a la següent secció, no?
Hi ha alguna idea? Veurem, però, què és el que t'acabo portant.
Gràcies, Clara. Una abraçada.
Vinga, fins la propera.
Hotel Suís. A Ràdio Sabadell.
Tornem ara sí a l'actualitat de l'esport sabadellenc després d'aquesta secció que ens acosta un cop al mes. La Clara Rodergas, Loar Gràcia, ha vist frenada la seva ratxa de 3 victòries consecutives a la divisió d'honor plata femenina. Ho ha fet just quan el calendari feia pujada i arribaven els pitjors rivals possibles, els de la zona alta. Les de Carol Carmona cauen ara a la 7a posició per culpa de la derrota, això sí, venent la ben cara de les gracienques, 28-24, perdó, de 4, 28-24, a la pista del líder de l'Elda Prestigio. És una informació del nostre estudiant en pràctiques, el Joan Hernández.
Les verdiblanques van plantar cara a tot un Elda Prestigio que és primer en ple de victòries. El conjunt sabadellenc va anar contracorrent durant tot el partit, però amb una escassa diferència de 2 o 3 gols, el que no permetia a les alegantines matar el partit. Fins i tot Loar va arribar a posar-se per davant a entrada a la segona meitat. Però tot i això, en els últims minuts l'equip gracien no va aguantar el ritme i es va despenjar. Clàudia Marrugat, jugadora de Loar, afirma que va ser un partit molt disputat i que no van saber aprofitar els seus avantatges.
Va ser un partit superdisputat, no vam baixar la guàrdia fins gairebé al final. Vam arribar a posar-nos un per sobre amb el 17-18, però de seguida se'ns van escapar les opcions i alguna vegada que elles es van quedar amb 4 jugadores i nosaltres 6, no vam saber aprofitar aquestes avantatges. Elles jugaven a casa, són un equip molt preparat, amb molta gent jove, però també amb gent amb molta experiència, i això també ens va jugar una mica en contra, perquè nosaltres veníem d'un viatge i, vulguis o no, també es nota.
Aquest cap de setmana, les de Carol Carmona voldran tornar al camí de la victòria i a la part alta de la classificació. S'enfrontaran a un altre rival difícil com és el grup USA Mislata, que és segon classificat en ple de victòries. Tanmateix, Marrugat confia que el factor camp el seguirà ajudant.
El Mislata sempre és un equip que ens posa molts problemes. Aquest any també sembla que va pel camí, però nosaltres hem de començar ja a marcar territori i fer que el factor camp ens ajudi com ens està fent fins ara. I està clar, començar per guanyar aquests partits de casa, treballant-los com els estem fent i sense que se'ns escapin.
Loar Gràcia femení podrà aconseguir la tercera victòria a casa de la temporada contra el Mislata, dissabte a les 6 de la tarda.
I el primer equip masculí de tenis taula del Club Natació Sabadell ha aconseguit també la primera victòria de la temporada, en el seu cas a la Divisió d'Honor, en l'estrena a Can Llong, després de caure a Calella. El conjunt nedador es va imposar per 4-3 al Sosmàtic Badalona del palista sabadellenc Ferran Brugada, que tornava dissabte a la que, sense cap mena de dubte, també és casa seva. Però la gran notícia va ser el debut amb el club de l'indonesi Arfan Seina, qui precisament es va imposar per 3-0 a Brugada i també va tenir un paper capdalt en el definitiu punt de dobles. Jordi Homs, el president de la secció, explica que la seva arribada es va gestar amb un altre expalista indonesi que havia tingut l'entitat.
La persona amb qui vam contactar és en David Jacobs, que és un esportista paralímpic, medalla de plata olímpica, vull dir, molt jugador, i ens va recomanar aquest noi, que és del seu club. Aquest noi és més jovenet, però ho vam enfocar també que seria, té el nivell apropiat i que seria una bona experiència per ella, doncs, per ell, doncs, competir a Europa i a més.
El fitxatge de Seina es va endarrerir per motius burocràtics i la intenció era que hagués debutat ja la primera jornada a Calella. De fet, el seu avió, perquè ens fem una idea, va aterrar tot just 24 hores abans del partit contra el Badalona, després de gairebé un dia sencer viatjant. El jove palista indonesi també ha de reforçar els entrenaments de l'escola de tenis taula del club. Homs explica què pot aportar la secció.
Jo penso que ens pot aportar un estil una mica diferent al que tenim amb els jugadors de casa i que es pot complementar molt bé amb ells, tant a nivell de partit com a nivell de millorar-se mútuament en els entrenaments. Anirem veient com evoluciona, però estem molt contents amb ell.
Tornant al partit de dissabte, també va destacar Dani González. Amb 2 punts, el Club Natació Sabadell no tornarà a jugar fins al 13 de novembre, quan rebrà Can Llong el Publimax CAI Santiago de Saragossa. I ja que la cosa va d'estrenes, el futbol sala Sabadell femení ja ha sumat el seu primer punt des del retorn a segona divisió, no en forma de victòria, sí amb empat, va arribar dissabte amb la igualada a Mataró, aconseguida per les arlequinades. Amplia tota aquesta informació el Xavi Colomer, un altre dels nostres estudiants en pràctiques.
Tot i aconseguir aquest primer punt, a les jugadores de Xavi Muñoz se'ls va quedar un regust amarg a la boca. I és que després de dominar gran part del partit, va ser en els minuts finals i amb el joc de 5 del rival quan les mataronines van marcar 2 gols i van col·locar el definitiu 4-4 en el marcador. Valora aquest final de partit el tècnic arlequinat Xavi Muñoz.
Però aquells 5 minuts últims on elles juguen de 5 ho tenen molt treballat, són jugadores molt bones tècnicament i allà ens van igualar el partit. Ara bé, si mires el balanç global, potser hauríem d'haver marcat algunes de les ocasions clars que hem tenit, haguéssim pogut marcar i així haguéssim pogut, si, hagués sigut impossible que ens haguéssim remuntat. Però bueno, a veure, al futbol passen aquestes coses i bueno, ens anem amb un punt que també hem de ser positius amb aquest aspecte.
El Sabadell és ara mateix penúltim en la classificació, amb només un punt. Malgrat això, les últimes jornades mostren una clara millora en l'equip envers el principi de la temporada. Muñoz confia en treure més punts en els pròxims partits.
Els primers partits competíem, però encaixàvem massa i no marcàvem, però competíem. Hem fet el salt de qualitat en encaixar poc i anar marcant un tant % de les ocasions que tenim. I ara estem en aquell punt, això, de que bueno, qui vulgui guanyar-nos haurà de treballar molt. I això també fa que la gent s'animi i les jugadores estiguin més animades i vegin que, ostres, el treball dona el seu fruit.
El pròxim repte per a les sabadellenques serà aquest dissabte, a 5:45, al pavelló de Can Balsac, on reben el Ripollet amb l'objectiu de sumar la primera victòria.
I tancarem el programa d'avui amb un parell d'informacions en format més breu. Per exemple, avui que teníem aquí a la Clara Rodergues parlant de futbol femení, el Sabadell femení rebrà diumenge a 11:45 el Puntenc, buscant els primers punts de la temporada preferent. L'equip arlequinat és penúltim ara mateix, després d'haver perdut 4-2 al camp del Martinenc, però té una bona oportunitat per reenganxar-se al tren de la permanència, ja que el rival d'aquesta setmana tan sols suma 4 punts, és tercer per la cua, just per sobre. De fet, si les de Marc Gabriel no han puntuat, l'equip de Pont Major no guanya des de la primera jornada de Lliga, quan va superar el Girona en el derbi. I a la Copa Catalunya de Bàsquet, doble derrota sabadellenca en el marc d'un inici discret dels equips de la ciutat. El grup 2, Ripollet 78, Natació Sabadell 67, derrota d'11. Dels nadadors, el club és penúltim, amb 5 derrotes en 5 partits. Una mica millor, però no pas gaire, el grup 3 és el balanç del bàsquet Pia, amb un triomf i 4 desfetes. L'última patacada, això sí, va ser molt més contundent, 103-61 a la pista del Sant Adrià. Aquesta setmana s'atura la Lliga. Quan torni la competició, els escolapis rebran el Santa Coloma i hi haurà derbi, podríem dir, Vallèsà de nedadors. Natació Sabadell, Natació Terrassa. D'aquesta manera, tanquem el programa d'avui. Ja sabeu, avui aquest vespre teniu una cita a les 8 del vespre al canal de Twitch de Ràdio Sabadell, partidàs Astralpool Club Natació Sabadell de Waterpolo masculí, Rari Nante Sabona Italià. L'anada dels quarts de final de l'Alent Eurocup amb el Pau Ituri i amb el Roger Benet amb la tècnica d'aquesta retransmissió. Nosaltres ens tornem a trobar demà pel que respecta a l'Hotel Suís, com sempre, passat el butlletí de les 4 de la tarda a l'antena de Ràdio Sabadell, al 94.6, i si no, quan vulgueu, el podcast de l'emissora radiosabadell.fm. Una abraçada, adéu-siau!
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.